Coneix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix Món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatjar sense itineraris marcats i on el factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà. Perquè una altra forma de viatjar és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis del comerç just. Amb Damià Caro de l'equip de Com Soc, comunicació social i amb el pilotatge tècnic d'Adolfo Rosado. L'economia de l'Equador depèn de dos recursos bàsics, l'agricultura i el petroli. L'agricultura dona feina al 38% de la població activa. La indústria acull el 13% aproximadament. I el sector serveis suma el 49% dels treballadors. L'agricultura té un caràcter dual, un tradicional de subsistència per autoconsum i per satisfer les necessitats alimentàries del país, i una altra de plantació per a l'exportació, en què predominen les tècniques de l'enganyosa revolució verda amb l'ús intensiu de transgènics i pesticides. Les bananes constitueixen el principal conreu, seguit de la canya de sucre, l'arròs, el blat de moro, la patata, el cacau, el cafè, els cítrics i les flors. A més, Equador té un potencial miner i petrolífer. Compta amb importants recursos d'or, plata i coure que es localitzen sobretot a la Sierra, on Portobelo és el principal centre miner de l'Equador. Però és a la regió de l'Oriente on s'explota el recurs més important del país, el petroli. A Coneix Món practicarem el turisme responsable a l'Equador de la mà de Jordi Pons, una persona que s'ha apropat a aquest país americà gràcies a les propostes de Setem Catalunya. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
A finals del segle XX, Equador va suportar una sèrie de crisis que van afectar a la seva economia. La caiguda dels preus de les principals exportacions com el petroli, el conflicte fronterer amb Perú, el fenomen del Niño, el virus de la manxa blanca que va enfonsar la producció de gambes, la fallida dels bancs al 98 i la crisi asiàtica. A més, es va sumar un període d'inestabilitat institucional que no va reordenar les finances públiques, sanejar la banca ni emprendre reformes estructurals. Així, des de que l'Equador va ingressar a l'Organització Mundial del Comerç, l'OMC, el 1995, s'ha privatitzat l'estructura estatal de l'economia. Les polítiques neoliberals, sense preocupar-se per la protecció social, han deixat a gran part de la població fora del sistema, reduint possibilitats de creixement i augmentant les diferències socials. Avui, són necessàries polítiques econòmiques equilibrades que garanteixin l'accés als recursos de la major part dels pobles equatorians. Jordi, en aquesta ruta solidària que proposa Setem Catalunya i que vosaltres veu realitzar per l'Equador, quina va ser, per dir-ho així, la realitat econòmica que veu conèixer?
D'una banda vam veure una agricultura tradicional que a la zona de la serralada, de l'Altiplà, una agricultura, podríem dir, de subsistència o pel mercat local, que es conservava prou bé, no? Uh-huh. Però també recordo que com dos aspectes econòmics que vaig aprendre i que no m'esperava. D'una banda, com a l'Amazonia tenia molta força la indústria del petroli i tenia força en el sentit també de que era conflictiva i llavors les comunitats indígenes estan en unes situacions una mica precàries de, fins i tot des del punt de vista legal de si vendre o no vendre la seva terra, i això implica doncs, perdre també la seva identitat, o bé senzillament patien la persecució i l'assetjament i eren desplaçats d'una selva que s'acabava deforestant, i tot això pels interessos de petroli i de gas natural. No? Uh-huh. L'altre aspecte, potser comentava perquè és menys conegut, és que a la costa del Pacífic hi ha una zona de manglars molt ric, molt, molt interessant, sí. I una part important havia estat perjudicada per les factories de gambes, uh-huh. de capital europeu, lamentablement.
Parlem de treball. En què dedicaven els equatorians? En què dedicaven el dia a dia els equatorians que veu conèixer?
Bé, a la zona d'altiplà i les comunitats agrícoles amb què on vam viure, clar, és una mica també com aquí, no? Ets pagès 7 dies a la setmana, 24 hores, sí. No? I no és allò de dir, ara vaig a l'oficina i ara plego clar. I desconeixo, no? Vull dir, el pagès viu com una identitat, no?
El concepte de vacances no existeix.
Efectivament, no? I llavors, doncs, allà era el mateix, no? Vull dir, els camperols eren famílies, això, camperols que vivien en la terra, de la terra i per la terra.
L'explotació petroliera de companyies com Petrobras, Repsol i Petroecuador amenaça greument el delicat ecosistema del Parc Nacional Yasuní de l'Amazònia Equatoriana, una de les més importants reserves de la biosfera del món. Des del 2005, la resistència contra la voracitat de les petrolieres per part de la nacionalitat Guaroni, principal poble indígena d'aquest territori, juntament amb la solidaritat d'ecologistes, organitzacions i persones anònimes, està presentant una dura i desigual batalla davant de la cobdícia i responsabilitat de govern i multinacionals. El futur dels pobles indígenes del Yasuní i el de la pròpia reserva de la biosfera penja d'un prim fil que està a punt de trencar-se. Suma't al crit Lluitem pel futur. Ara! Amb aquesta música equatoriana dura, comparteix amb nosaltres quines són les lluites i reivindicacions.
Bé, quan vam estar allà vam assistir d'una banda, bé, de fet va coincidir amb unes reivindicacions fortes que hi havia a la zona nord de l'Amazonia, que hi havia disturbis, amb dimissió fins i tot a cessaments amb el governador d'aquella regió, i en això hi eren manifestacions, protestes respecte al que estava fent en aquest cas una petroliera nord-americana que era l'occidental, però també més al sud recordem que hi ha Repsol, i Repsol té capital català. Potser en aquest cas més que lluita recordo una iniciativa, diguem-ne, econòmica reeixida, que són les cooperatives del poble de Salines de Guaranda. Ho vam visitar, va ser molt interessant. És una zona bastant pobra de l'altiplà que ja fa uns 25-30 anys va engegar una espècie de banc comunal, i a partir d'aquí, recollint diners de la pròpia comunitat però també diners que venien de fora, va engegar un procés de diversificar tota la producció d'aquell municipi o xarxa de municipis, i ara tenen activitats sempre amb clau cooperativa, agrícoles, amb productes de comerç just, industrials, jo recordo fàbriques de pilotes de futbol, per exemple, o de serveis amb un alberg i un hotel comunitari, i rutes també gestionades col·lectivament per grups de turistes, en aquest cas com el nostre, que els vam visitar.
Molt bé. La darrera qüestió, Jordi. Valora la vostra, la teva experiència a l'Equador i la convivència amb el seu poble.
Va ser excel·lent. Va ser excel·lent perquè penso que vam aconseguir conèixer prou bé la diversitat de l'Equador amb paisatges i amb gent, i també estar a prop i vivint amb la gent. Jo penso que és això el que ens va portar aquesta ruta de turisme responsable. No estàvem en un hotel i ja està, no? I amb un afredor amb el recepcionista per entendre'ns, sinó que vam poder viure doncs, o bé amb alguna fonda particular familiar o la major part de dies doncs, a casa d'algú, no? A casa d'algú que ens acollia això, com si fóssim els seus fills o els seus familiars, no? I això va ser molt ric, no té preu.
Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem l'economia, lluita i convivència del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a l'Equador gràcies a Jordi Pons, que ha practicat el turisme responsable proposat per Setem Catalunya. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I fins la propera a Coneix Món de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del turisme responsable. www.coneixmon.org